Pots tornar a escoltar tots els continguts del Cafè de la Ràdio al web de Ràdio Sabadell, però també a Spotify, iVoox i a l'Apple Podcast.
Passant 6 minuts del punt de les 9 del matí, la Societat Catalana de Pediatria i les associacions de famílies de Catalunya han demanat que s'acabin del tot les quarantenes a les escoles per garantir l'educació presencial als centres, assegurant que aquestes anades i vingudes i l'educació telemàtica està afectant directament a la qualitat educativa. Sobre aquesta qüestió en parlem aquesta hora amb el president de la Fundació Jaume Bofill, Ismael Palacín. Molt bon dia, gràcies per atendre la trucada del Cafè de la Ràdio.
Molt bon dia a vosaltres.
Amb la pandèmia ha baixat la qualitat educativa dels centres de Catalunya, la qualitat de l'educació a casa nostra?
Bé, jo no diria que ha baixat la qualitat com a tal. Jo el que diria és que, clar, vam estar uns mesos confinats. És a dir, els alumnes van haver d'estudiar des de casa, d'aprendre des de casa, i ni el nostre sistema educatiu ni cap sistema educatiu del món estava preparat per la no presencialitat. I de passada, quan els alumnes han tornat, com recordeu, doncs ha estat amb mascaretes, amb confinaments, amb educacions interrompudes, és a dir, ha estat un sobreesforç pels alumnes i pels mestres. És a dir, no són aquestes les condicions d'aprenentatge en què el sistema educatiu sap fer les coses, no? Per tant, els alumnes han après menys, en aquest sentit, han tingut pèrdues d'aprenentatge molt rellevants que haurem de recuperar durant anys.
Es poden xifrar d'alguna manera aquestes pèrdues d'aprenentatge?
Sí, diguem, al nostre país encara no s'ha fet un estudi i, per tant, encara, a diferència d'altres països, no? I, per tant, encara no tenim dades en el proper estudi de PISA, no? O les properes proves de competències bàsiques, podrem mesurar això, però als Estats Units, als Països Baixos, a Bèlgica, en els llocs on s'ha vist, on s'ha mirat, el que es preveu és que només del temps de confinament els alumnes poden haver perdut un mig curs, per dir-ho d'alguna manera, no? En aprenentatges al llarg de la seva escolaritat i possiblement bastant més perquè la tornada a l'escola, com és normal, ha tingut que prioritzar els factors emocionals, no? L'acollida, el benestar, tornar a recuperar la seguretat. Penseu que aprendre no és menjar molt ràpid coneixements. Aprendre requereix, doncs, que l'alumne se senti segur, se senti, no?, torni a restaurar el vincle amb l'escola, amb els companys, amb el mestre, no? I això ha obligat a un procés de donar prioritat al que era prioritari, a una nova acollida. El tema és que quan diem que han perdut com a mínim mig curs, en realitat és allò de les mitjanes estadístiques, sabeu? Que diuen que una mitjana és allò que diu que quan tens els peus al forn i el cap a la nevera estàs a la temperatura ideal, no? En realitat, alguns alumnes han perdut molt poc. Per què? Doncs perquè el capital cultural familiar, no?, pot compensar allò que l'escola, aquells estímuls que l'escola no ha pogut donar, però en canvi en els estudis que es meten als països hi ha alumnes que han perdut molt, molt, molt més. Molt més d'un curs. Aquells alumnes en famílies que per les seves circumstàncies no poden acompanyar els seus fills, que pel seu nivell d'estudis no han pogut compensar això. Per tant, la pèrdua està greument concentrada precisament en aquells alumnes i aquelles escoles més desavantatjades, que ja tenien més dificultats, i aquí és on ens hem de preocupar molt més.
Per tant, la situació, no? Al final, la segregació de la que tant en parlem també té incidència, no?, directa també en l'efecte de la pandèmia i també en els confinaments i en com s'han viscut els confinaments i les quarantenes posteriors, perquè entenc que ha de ser molt diferent una família amb un accés tecnològic determinat a una família que no tingui un accés tecnològic determinat, no? O a uns pares que, per la professió que tenen, poden estar al costat de la criatura durant el confinament i, per tant, ajudar-los a fer tota aquesta feina acadèmica, i d'altres que no ho poden fer, no? Entenc que això també deu haver marcat d'una forma directa, no?
Sí, jo penso que ho has explicat molt bé. És a dir, hi ha coses que ens afecten a tots, però no ens afecten igual a tots. Això és com quan, sabeu, quan, per exemple, veiem a les notícies que hi ha hagut un terratrèmol o una riuada en algun país en vies de desenvolupament, doncs les cases que cauen en el terratrèmol no són qualsevol casa. Normalment cauen aquells edificis, diguem, més precàriament construïts, no? Més, diguem, no? Normalment mor molta més gent, diguem que ja era vulnerable, no? Que no pas altres. És a dir, les calamitats no són atzaroses, tenen conseqüències desiguals, no? Per tant, Qui ha patit més? Doncs bé, us ho podem imaginar. No és el mateix les famílies amb millors feines, amb millors estudis, doncs també estan més protegits laboralment i són famílies que han seguit cobrant el seu sou durant la pandèmia, que han pogut, la gran majoria, teletreballar fins i tot i acompanyar els seus fills des de casa, no? És a dir, l'estrès econòmic, vivencial, no? I l'acompanyament no s'ha viscut igual en totes les famílies. Al final, una pandèmia el que fa és posar de manifest aquelles desigualtats que ja teníem, no? Aquelles desigualtats econòmiques, laborals, en capacitat d'acompanyament dels fills i, com tu deies, també digitals, perquè no es tracta tant, ni principalment jo diria, fins i tot, de si tens prous ordinadors a casa o si tens accés a internet, que déu-n'hi-do l'accés a internet que hi ha avui dia fins i tot a les capes socials, sinó si quan aprens com a alumne des de casa, que és una cosa que no estem acostumats a fer, no? Ni els mestres han estat formats, per, malauradament, no? Aquests darrers anys per l'educació digital, no? Ni els alumnes han tingut l'oportunitat d'aprendre, si tens un adult que t'acompanyi i que t'ajudi a autoorganitzar-te el treball, a aprendre, no? A fer tot això. I després és veritat que hi ha hagut que hem tingut coses doncs, que han estat un sotrac per tothom. És a dir, durant anys, com us deia, en aquest país, des de les darreres retallades, no hem invertit en educació digital, no hem format els mestres, no hem format a les escoles, no? Tot i que sabíem que el futur digital, no sabíem que vindria accelerat per una pandèmia, però sabíem que el futur és digital, que ja les nostres vides són híbrides, no? Diguem, ja aprenem de forma híbrida els adults, no? Ens relacionem amb la família de forma híbrida, no? Amb els amics també de forma, busquem feina de forma híbrida també, és a dir, anem a una societat en què allò presencial i allò digital estan barrejats. No havíem invertit com en això i de cop, d'un dia per l'altre, les escoles es van veure empeses a haver d'educar, no només d'ensenyar, sinó haver d'educar a través d'una pantalla. I educar és molt més que donar continguts. Fins i tot ensenyar és molt més que transmetre continguts. L'escola no és una acadèmia que et dona continguts, és una comunitat, és una institució social, és una família, no? On et socialitzes, on el mestre és molt més que algú que t'explica coses, és un referent, és un model, no? Per aprendre cal un entorn, un clima, no? Fer això a través de pantalles ha estat una mala experiència, una experiència fins i tot regressiva, no? I molt insatisfactòria per mestres i alumnes. I això espero que ho recordem pel futur, no? Perquè potser no venen més pandèmies, però el futur digital sí que està aquí i ha de ser més una oportunitat que no una amenaça.
Clar, i en aquest sentit, no sé si un dels elements, no, que es va posar molt de manifest en el primer confinament va ser les dificultats d'accés als propis dispositius, de que no hi havia ordinadors, la Generalitat va dir que posaria en marxa els ordinadors. Recordo que l'any passat, cap al desembre, el regidor d'Educació ens deia que encara no havien arribat aquests ordinadors. En aquest sentit, des del Departament d'Educació s'ha fet la feina que tocava, s'ha pogut fer la feina que tocava per acompanyar aquests mestres i acompanyar aquests alumnes, perquè aquest temps, per dir-ho d'alguna manera, aquestes pèrdues d'aprenentatge que deies al principi, es poguessin recuperar el més ràpid possible?
Jo diria que si volem aprendre del que ens ha passat, vam viure tres etapes, no? Aquella etapa del confinament, no? Diguem en què jo diria que aquí vam menystenir el dret a l'educació. És veritat que no sabíem què era aquest virus, és veritat que tots teníem molta por, però vam ser dels països que abans va tancar les escoles, que més radicalment les va tancar, no? En aquest sentit, és a dir, que no va donar altres oportunitats, no? I altres espais, i que més tard les vam obrir, no? Com a tal, i en això sí que hem de dir, home, vam prioritzar la salut davant d'una situació incerta, cosa que és comprensible, però no vam entendre que la salut, des d'un punt de vista més ampli, no? També de salut mental, de benestar, i és un dret important, i la salut més enllà del no contagi immediat, i que el dret a l'educació també és un dret important. Jo diria que en aquella etapa no vam prioritzar ni tan sols el benestar infantil, no? Com recordeu, molta gent es va queixar de que es podien passejar animals, però no nens, pel carrer, no? Com a tal. Després hi va haver una segona etapa, després de l'estiu, en què podem estar orgullosos d'haver mantingut les escoles obertes. Som un dels països del món que més ha mantingut les escoles obertes, no? I que, per tant, vam fer, malgrat les senyals d'alarma, les crides, no, alarmistes i tot plegat, vam fer un esforç molt valent per donar prioritat a que els nens poguessin anar a l'escola, tot i que de forma intermitent, no? Quan hi havia confinaments d'aula i tot plegat, i com ara diuen els pediatres, segurament ho hem allargat massa d'una forma excessiva. Però hi ha hagut una etapa en la que hem prioritzat les escoles obertes i això hem de ser conscients que és molt important. I no només les hem prioritzat, sinó que els mestres han fet una gran feina per acollir els alumnes, donar-los una benvinguda plena, tornar a construir el vincle amb l'aprenentatge i amb l'escola, i això és molt important. I ara ens ve l'etapa de recuperar allò que hem perdut. No? Diguem, hem fet la gesta de tornar a obrir les escoles, de mantenir-les obertes, però hem de ser conscients que els alumnes, i sobretot els més desavantatjats, han perdut molt, i per tant, és a dir, ens hem d'assegurar que després de la pandèmia de salut no ve una pandèmia educativa com a tal, i per tant, els propers anys hem de fer els deures i hem de dir, mireu, hem tingut això que ningú podíem preveure, però ara es tracta de que els alumnes no paguin al llarg de la seva escolaritat ni pèrdues d'aprenentatge ni abandons educatius prematurs, que seria l'altra conseqüència negativa d'aquesta pandèmia.
Clar, en aquest sentit no sé si hi ha alguna part de l'ensenyament que s'ha vist més afectada, no? Llegia, per exemple, que la comprensió lectora és un dels punts, no? Una d'aquelles línies vermelles, no? Una d'aquelles senyals d'alarma en com ha afectat, no, aquesta pandèmia a les criatures, no? Per exemple.
Sí, diguem, aquí podem parlar d'aquells casos extrems, no? I preocupants de trastorns d'aprenentatge, que ho sabeu, no? Diguem, allò que doncs els experts, que jo no ho soc, en això avisen de que s'han disparat doncs, els infants, no? Amb riscos d'anorèxia, no? Amb depressions, aquells que ja tenien algun trastorn o alguna dificultat prèvia, no? Doncs autisme, s'han vist seriosament perjudicats, no? Per aquest trencament. Però més enllà d'aquests casos, no? tan difícils, no? I tan durs, hem de pensar que molts alumnes han perdut en un tema que és cabdal, que és la capacitat de comprensió lectora. És a dir, aquesta capacitat es forja doncs, perquè l'escola no només ensenya a llegir en el sentit d'ajuntar lletres en una edat molt, 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 molt crítica, no? Que en un tema que arrossegaràs tota la vida, sinó que crea un vincle lector, un hàbit lector, no? Acompanya, no? La comprensió lectora, que és un hàbit, que no és una cosa que un dia t'ensenyen, no? Sinó que has d'anar practicant i assolint. I quan aquest hàbit no està assolit, se'n ressenteix tota l'escolaritat. És a dir, sense comprensió lectora no hi ha èxit ni en matemàtiques, ni en socials, ni en naturals, no? Ja abans de la pandèmia teníem un 15% d'alumnes, segons les proves de competències bàsiques i PISA, que acabaven la primària, als 12 anys, sense entendre el que llegien, no? I un 35% d'alumnes que tenien un nivell mitjà-baix en comprensió lectora. Això no ens ho podíem permetre ara, i ara que hem estat mancats de les eines per acompanyar aquests alumnes, seria molt més greu. La qüestió, la bona notícia, jo diria, és de que això es pot recuperar. Es pot recuperar, però no es pot recuperar, per dir-ho així, fent 3 mesos de classes intensives. No? Això, l'educació no va així. No? Es recupera posant programes d'acompanyament lector a les famílies, programes a les biblioteques, en temps extraescolar, no? Invertint temps en lectura i, sobretot, posant tutors i docents per tutoritzar aquells alumnes de forma, no? Amb ràtios més baixes, que més ho necessiten. És a dir, jo diria, destacaria de que les administracions han incrementat molt el pressupost d'educació. Penseu que s'ha incrementat fins als 6.000 milions d'euros anuals, és a dir, més d'uns 600-700 milions d'euros més del que habitualment invertíem, que és menys del que caldria. I tots aquests docents, el que reclamem nosaltres és que s'han de posar especialment per aquells alumnes i per aquelles escoles on aquesta feina és més urgent i més necessària.
Clar, quan llegia això de la comprensió lectora, ahir pensava, clar, és un element bàsic per qualsevol matèria que hagin d'afrontar. És a dir, si tu no ets capaç d'entendre un text que estàs llegint, no podràs estudiar absolutament res i no podràs entendre absolutament res del que estiguis llegint, ni un conte ni res. Per tant, entenc que és allò que diem moltes vegades, els fonaments de la casa, no? Pràcticament el que estan en risc.
Sí, exactament. Jo fins i tot diria més, diguem, és a dir, una mala comprensió lectora t'afecta com a ciutadà al llarg de la vida, no? Diguem, per tenir una vida funcional, i t'afecta també com a persona, és a dir, perds oportunitats de tenir, per dir-ho així, una vida cultural, no? De ser un lector al llarg de la teva vida, no? De llegir diaris, d'informar-te pel teu compte, és a dir, comprensió lectora no vol dir només que no llegeixes el que, ai, que no entens realment el que llegeixes, sinó que no pots contrastar fonts d'informació com a tal, no? És a dir, la lectura és reflexió, és capacitat de... I, per tant, això és molt important. L'escola ensenya, anem a dir, tècnicament a llegir, el que es diu la lectoescriptura, no? Llavors, aquí tenim un repte que té a veure amb la fluïdesa, amb la rapidesa lectora, però el repte realment assolir més important és el que té a veure amb la comprensió. Això es fa només llegint una mica cada dia, no? Desenvolupant un bon vincle amb la lectura, un hàbit autònom. El problema és que això, els alumnes que ho assoleixen de forma garantida són els que tenen el que en diem famílies lectores. És a dir, la millor manera d'assolir això és quan a l'escola t'ho ensenyen, però quan tu en el dia a dia a casa teva, no? Doncs tens algú que llegeix contes, no? Veus que llegeixen el diari, no? Veus que, és a dir, tens models lectors, no? A casa teva. La qüestió és que la nostra feina com a societat és garantir que tots els alumnes, els que tenen una família lectora que té temps i models positius, i els que no ho tenen, no? Realment tenen aquesta oportunitat i els hi garantim. I per això estem a la societat, no? La teva família és molt important, no? Però per allà on no pot arribar la teva família en acompanyar-te, per això estem l'escola, per això estem la comunitat, no? Per això estem el col·lectiu, no? Perquè el teu dret a l'educació vagi més enllà d'allò que generosament t'ha pogut donar la teva família, com a tal. Llavors, aquí és on jo remarcaria que hi ha escoles que tenen programes d'acompanyament a la lectura molt importants i molt positius, no? Estones de lectura compartida, alumnes de cursos superiors que fan de mentors de lectura o d'acompanyadors de lectura a Sabadell mateix, no? L'Ajuntament promou un programa amb la Fundació a totes les biblioteques, no? en què voluntaris de lectura, no? Acompanyen l'hàbit lector. És a dir, hi ha biblioteques que no només són un repositori de llibres en préstec, no? Sinó que són autèntics dinamitzadors d'una cultura lectora, no? D'una invitació a la lectura. Hem de pensar que la lectura no té secret. És a dir, hi ha pocs alumnes que tinguin dificultats pròpies per no esdevenir bons lectors. La lectura és una cosa d'acompanyament positiu, no? De perseverança, de tenir oportunitats lectores al llarg del dia. Això sí, com us deia, no perquè facis un mes d'un curset de lectura, no? Ni perquè exigessis algú que llegeixi molt durant 2 setmanes assolirà la comprensió lectora. El secret, en definitiva, està en acompanyar al llarg d'una edat molt important, que és 4, 5 i 6 de primària. A secundària, allò que no s'ha assolit difícilment s'assolirà. No dic que sigui impossible, eh? Dic que... I avui dia tenim un enemic de la lectura, com sabeu, que és la dispersió que impliquen, doncs, tots els gadgets digitals, els jocs, no? La sobreestimulació, diguem, d'estímuls immediats, no? Per tant, el que sí que necessita la lectura és algú que la teva escola, no? La teva comunitat, la teva família, que t'ajudi a reservar estones, no? per descobrir aquest vincle positiu que el tindràs al llarg de la vida i que, com deia, sense això no tindràs ni matemàtiques ni res més.
Clar, no sé si m'has contestat ara una de les preguntes que et volia fer i ara te la faré igualment, perquè reflexionant i pensant, ahir pensava, no sé quines edats han estat més vulnerables en aquest moment de la pandèmia, perquè entenc que és molt diferent una pandèmia que arriba amb un alumne de primer de batxillerat, amb uns fonaments posats, amb un aprenentatge de l'estudi diferent, que si arriba, doncs, per exemple, un nano de P3, que està en una altra situació, no? O un nano d'infantil de P1, per dir-ho d'alguna manera, o un que està començant la primària a primer de primària, per exemple, no? O a P5, agafant determinats coneixements. En quines edats han estat més vulnerables les criatures respecte a aquesta part, no, d'aquestes pèrdues d'aprenentatge que explicàvem?
Sí, jo diria de dir, en cada edat hi ha hagut una vulnerabilitat diferent, no, en aquest sentit, segons el repte de l'edat, perquè totes les edats són importants. Aquí la variable és fins a quin punt has tingut la sort de tenir una família que ha pogut compensar i acompanyar, no, allò, aquella vulnerabilitat, no? Evidentment, a les edats més primerenques el vincle és molt important i, com sabeu, molts nens i nenes no han entès per què de cop no tenien el seu mestre, no tenien els seus amics, no? I per què havien d'estar tancats a casa, no? En aquest sentit, no? Fins i tot una mica, diguem, no? Expulsats del món com a tal, no? Evidentment, la teva casa et pot compensar molt si hi ha disponibilitat això, no? I pots viure més estrès o més seguretat, no? A casa, però en edats hi ha altres vulnerabilitats o riscos associats a les edats que us deia, l'edat en què es comença a aprendre a llegir, no? Doncs primer, segon, tercer, no? Les edats de quart, cinquè, sisè, que són les edats en què, diguem, per dir-ho així, en temes com lectura, quan s'agafa la veritable comprensió lectora o les bases de la comprensió matemàtica, no? O el treball autònom, doncs una educació a través d'una pantalla, no? En aquest sentit, que en moltes escoles s'ha tornat regressiva, no? Perquè escoles que utilitzaven metodologies actives, no? Per culpa d'allò digital mal entès, no? És a dir, no? Han fet una regressió i de cop l'educació, que era molt més rica, s'ha convertit en una sèrie d'explicacions, no? I un mecanicisme de deures amunt i deures avall corregits, no? Que no és el mateix que una veritable educació, no? En valors i en processos d'aprenentatge, no? I evidentment a secundària, com sabeu, secundària és l'edat en la que aquelles dificultats prèvies d'una gran part dels alumnes que no s'han treballat a primària, doncs allà exploten, no? És a dir, els símptomes del fracàs es fan visibles a secundària, els trencaments, que diem, no? Llavors, aquesta és una edat molt important. I a nosaltres ens preocupa molt especialment la transició entre primària i secundària. És a dir, després de l'ESO, és quan aquests alumnes, aquests mateixos alumnes, tendeixen a abandonar, a no seguir estudiant. Perquè s'han sentit fracassats a l'escola, perquè han acabat farts d'aprendre, perquè tenen l'autoestima molt baixa, no? Perquè orientem poc i acompanyem poc. Llavors, aquí és on ens hem de preocupar, perquè, per dir-ho així, no és la causa, és el símptoma, no? Però els símptomes també es poden acompanyar, no? I, per tant, hem de reforçar l'orientació a tercer i a quart d'ESO per assegurar que aquell altíssim percentatge d'abandonament educatiu prematur que tenim al nostre país no s'incrementa els propers anys en aquests alumnes, no? Per tant, cada edat té una transició, un repte, no? I hem de posar ponts, no? Per assegurar que els alumnes han de saltar el riu però no es cauen per un barranc.
Clar, i d'anys de recuperació, quants en necessitem? Perquè entenc que això és com tot, no? Deu dependre del temps que hagis perdut, no? O els aprenentatges que hagin perdut. Allò de si parlàvem de mig curs o parlàvem d'un curs i mig, no? Entenc que en aquest cas el temps de recuperació deu dependre d'una situació o de l'altra, no? Però més o menys quin càlcul feu?
Sí, nosaltres fem un càlcul de dir, a veure, amb els alumnes que més ho necessiten, doncs, entre, sent molt optimistes amb 3 anys i entre 3 i 6, és el termini de recuperació, però evidentment dependrà de quan invertim i de si invertim, no? Adequadament en aquests alumnes, no? Si seguim actuant amb les mateixes febleses que tenia el nostre sistema educatiu front a les desigualtats d'aprenentatge que abans de la crisi, doncs aquests aprenentatges no es recuperaran com a tal. Si nosaltres invertim, no? Diguem, posem, com dèiem, tots aquests mestres, aquests nous recursos, no? que hem consolidat després del Covid, no? Aquests pressupostos extraordinaris, en metodologies actives, tutoritzades, en fer grups flexibles amb aquests alumnes, en models d'estiu enriquit, com estan fent altres països, no? És a dir, d'invertir en activitats educatives d'estiu, no? I activitats extraescolars, no? Aquí hem de pensar que de l'escola n'esperem molts, moltíssim, per sort, però l'escola no ho pot fer sola. No? Aquí hem de pensar que els programes, per exemple, que ajuden a les famílies a acompanyar els seus fills, no? Programes de capacitats parentals, programes que durant el mes d'estiu no només ofereixen lleures, sinó que ofereixen també oportunitats, com dèiem, de lectura, no? O oportunitats d'aprenentatge, no? És a dir, allò que en algunes famílies ja dona la pròpia família, no? O programes que fora de l'horari escolar ofereixen oportunitats, és igual, de robòtica, de lectura, d'aprenentatge actiu i tot plegat, venen a apuntalar aquests esforços de l'escola, no? Creen allò que dèiem una ciutat educadora, no? I per tant fa que no només l'escola pugui fer aquest esforç, sinó que l'alumne es trobi més oportunitats a més llocs. Aquest és el model en què molts dels països estan, no sé, el Regne Unit, el National Tutoring Program, no? Que aposta per un model de tutories en horari escolar, sobretot finançades en aquests centres, no? O als Estats Units els programes d'oportunitats extraescolars d'estiu i al llarg de l'any, molt intencionalment pensats, no només per ser un lleure estimulant, sinó per compensa una part d'aquestes dificultats d'aprenentatge.
Seguiríem parlant una estona perquè m'han quedat preguntes, però vaja, buscarem segur una altra ocasió per seguir parlant d'aquesta qüestió, sobretot de quan ens puguem treure tot plegat, tot el que tenim, i quan puguem tornar a la normalitat, com afrontar-ho de la millor manera. Moltes gràcies a l'Ismael Palacín, president de la Fundació Jaume Bofill, per haver-nos acompanyat avui a Ràdio Sabadell i al Cafè de la Ràdio.
Moltes gràcies a vosaltres.
Que vagi molt bé, que tinguis un molt bon dia.
Igualment.